Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
El Centre Excursionista presenta el programa Anem a la muntanya.
Molt bona nit i benvinguts a l'Anem a la muntanya. Ja som al primer programa del mes de novembre i hem encetat aquest mes amb la festa de la Castanyada i Tots Sants. Ja som dia 2 i com sempre, com cada dilluns, aquí a les 10 i 2 minuts, en rigorós directe estem a l'estudi 1 d'Ona Codinenca fins a les 11, més o menys, 11 menys un minut. Estarem aquí, aportant la informació de la muntanya i, com sempre, totes les seves derivades, amb les seccions de tots els protagonistes que fem el programa, que avui són pocs perquè tothom desperdigat per aquí fora. Oi, Josep, bona nit.
Bona nit.
Bona nit, Toni, està tothom desperdigat, que estan fent...
No, estan trucant, estan fent trucades.
Estan fent negociacions i trucades i... Bueno. I falta Miquel, també, que està amb la seva filla. No sé si per culpa de llevantada no poden vindre. No sé, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do.
Ja convenia,
Ho puja, Però bueno, sembla molt, però no és tant,
No, clar, és que venim...
Jo penso que uns 40 litres o així.
Sí.
Per metro quadrat. Com deies tu, Joan, de litres? Uns 40, no?
Sí, a Gallifa han caigut més de 40, perquè jo ho he hagut de buidar, perquè si no se m'omplia, i marcava 40 ja, però fa 3 hores o 4. O sigui que, si no,
però la impressió 4, és que hagi pogut molt més, 80, 90, però bueno, no és veritat.
Sí, perquè ha fet molt vent. El vent, llavors, sembla que t'estigui caient el gran xàfec i resulta que, bueno, que fa vent i...
Exacte, no, sí.
No, però bueno, Déu-n'hi-do,
Déu-n'hi-do, home, de les puges d'aquest any que una mica bé.
No ha sigut no és una llevantada excepcional ni de bon tros, però és una de primera categoria.
A Gallifa portem la meitat, jo diria, de la mitjana dels últims 10 anys.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
La meitat,
Déu-n'hi-do. Bueno, aquest mes ens hem refet una mica. La setmana passada vaig comptar que a Sant Feliu van ploure 17 litres. Avui n'han caigut 40 i pico. Mica, mica... Si tornes a fer una altra llevantada aquí a final d'any, doncs encara salvarem una mica el dèficit d'aquest any. Encara una mica. Sí. 60 o 70 litres més.
Si no fa fred, encara es pot veure
algun bolet.
La riera de Gallifa, per exemple, va seca, i jo poques vegades, és dir, que duri tant que estigui seca, pot estar seca potser a l'agost, durant uns dies o així, però no és normal que estigui tant temps seca, perquè fins l'altre dia, i avui, amb el que ha pregut, potser baixi un resum.
Sí, baixarà una mica,
segur. No crec que baixi gaire forta.
Forta no, però segur que una mica les fonts, i això segur que s'han recuperat, segur que una mica segur que recuperen. Doncs, bueno, avui tenim totes les seccions, com deia abans, habituals del programa, i telefonarem a Berta Martín, això serà cap als vols de 2:15, més o menys.
Esperem que vagi bé la trucada.
que hi ha problemes amb el temps i aquestes coses. Sí. La llevantada també ens ocasiona problemes amb les,
bueno, però
amb
les que plogui,
comunicacions.
Eh? Que plogui, sí, sí, sí. Que plogui, que convé. Tu.
I si no va bé, doncs, muntarem alguna... alguna història.
No pateixis, que sense programa no ens quedarem.
No ens quedarem sense programa. I com sempre comencem... Ah, saludo Josep des de la Peixera també. Bona nit, Josep, des de la Peixera. Bona nit. Se sent... Ara, ara, se sent fluix, però se sent una mica. Bona nit, bona nit, diu Josep des de la Peixera. I el Toni, què tenim de l'editorial? Què tenim?
Bueno, avui parlarem... Saps que hi va ser Tots Sants, que és un dia molt sí. assenyalat. I parlarem de Tots Sants, de la castanyada i del Halloween i de tot el que convingui.
Sí, sí, el Halloween que mica en mica jo crec que és...
Però bueno, hi ha una gent, una gent fidel a, sí, al programa sí, sí. que em van demanar que toqués sí? el tema de Tots Sants.
Molt bé.
I doncs mira, m'hi he posat i aquesta tarda he estat treballant.
Perfecte, doncs Josep, la música editorial que parlem del Tots Sants, Halloween, castanyada i totes les festes que convingui.
Doncs bé, Tots Sants. Aquest és el dia que molta gent aprofita per anar als cementiris i visitar les tombes dels seus familiars. Aquest costum ja es feia en l'època dels romans, però la tradició de fer-ho aquest dia prové del segle VII. El papa Bonifaci IV va consagrar el Panteó de Roma en honor a la Verge i a tots els màrtirs. De màrtirs n'hi havia tants que no hi cabien al calendari, per celebrar-ne un cada dia. Per això els varen ajuntar tots en un mateix dia i des d'aleshores se'n diu el dia de Tots Sants. A partir d'aquell moment, cada any es va oferir una celebració en el seu honor. Antigament, en aquest dia es feien sonar les campanes de totes les esglésies del territori per fer saber a tothom que era moment de reclusió per recordar i pregar els difunts. Es veu que molts anys enrere, també la castanyada era una celebració dedicada als morts, un antic àpat funerari. Les castanyes es menjaven en un ambient estrictament familiar i es feia una cerimònia de culte amb una actitud molt seriosa i respectuosa. Hi havia la creença que per cada castanya que es menjava aquella nit, una ànima era alliberada del purgatori. Amb la tardor arribava el fred i la gastronomia s'adaptava a les necessitats. Les castanyeres sortien als carrers de tots els pobles, viles i ciutats. A les seves parades començaven a torrar les castanyes, sempre acompanyades pels moniatos, el segon ingredient principal d'aquesta celebració. Els nostres fills i nets tenen o tindran una imatge molt allunyada dels records dels seus pares. Una vegada més, i com ja és habitual en els darrers anys, les tendències americanes ens envaeixen. La popular festa del Halloween s'està apoderant de la nostra particular celebració, la castanyada. Hem arribat al punt que la castanyada no té gens d'importància per la societat catalana, almenys per una gran part, que cada vegada s'està americanitzant més. Em costa creure que en un país on s'està reivindicant la continuïtat d'una cultura, d'una llengua, d'unes tradicions, s'estigui deixant de banda una de les festes més tradicionals i emblemàtiques com és la castanyada. Si tant defensem la cultura catalana, fem-ho bé. Que les castanyes i els panellets, acompanyats d'un bon moscatell, no faltin mai la nit de Tots Sants. I això és tot, amigues i amics. Fins dilluns que ve. Adéu-siau. Doncs bé, avui diré tres testimonis de gent important que en morir-se, en el moment de morir-se, en el moment del traspàs, van dir coses divertides. En tinc més de 50, però jo n'he triat tres. El primer era en Winston Churchill, que en morir-se va dir: ostres, això de morir-se és un avorriment, eh? La Nancy Astor, comtessa d'Astor, anglesa, va obrir els ulls i va dir, al veure tanta gent al voltant del seu llit, li va dir al seu marit: Jackie, és el meu aniversari o és que m'estic morint? I finalment, l'Henry Heine, escriptor alemany, que va dir poc abans d'expirar, segons abans d'expirar: és clar que Déu em perdonarà, és la seva feina.
Molt bé, moltes gràcies, Toni. Ens retrobem, com sempre, la setmana venint. Sí. Moltes gràcies per això. Clar, és interessant, tot això d'on ve la castanyada, sí, que passa del segle que VII, tot això no ho sabia.
És impossible, aquests nous costums que arrelen tant fons, és impossible d'erradicar-ho, vull dir, això.
Clar, perquè Halloween, quin any ve? És modern, no? Deu ser.
Això deu ser de fa 7 o 8 anys o 10, no gaire més.
Però als Estats Units ja fa molts
anys. Aquí potser sí, però
aquí vull dir.
No, avui als Estats Units fa molts anys, no?
Als Estats Units sí, però allà era una tradició, com aquí va la castanyada.
Sí, però aquí no.
Però tu intenta portar la castanyada als Estats Units. Vas.
Potser encara sí que ho farien.
Amb els panellets més, però la castanyada no.
Aviam, amb el que és Sant Jordi, hi ha molts països que s'hi han agafat.
Sí, alguns, sí.
Sí, sí.
Bueno, però Sant Jordi també té molta tradició a Anglaterra, és el patró d'Anglaterra, etcètera.
Sí,
sí.
És diferent. Però bueno, no ens hi hem pas de posar d'esquenes.
No.
Hem d'intentar conviure i conviure bé.
I tant. Sí. Com és festes millor, eh? Com és festes millor, això està claríssim.
Jo el que passa és que trobo que això d'anar disfressats tant que s'han fotut mal o de que trobo que aquest dia hi havia aquests dependents d'aquí al Condis, sí, i li vaig dir a una que em va despatxar el formatge, dic, bueno, que et posis bona, perquè fotia una cara.
No, jo el que trobo més lleig és la cara, anar amb la cara tapada.
Sí,
jo això ho trobo una mica...
Sí.
Que bestieta.
Però bueno,
no podrem frenar, no? No, això anirà més. Més aviat anirà més.
No, és un disfraç, clar, això. Yeah. No sé. Jo, no te freno, això està claríssim. No te freno. Molt bé, moltes gràcies, Toni. I abans de tirar endavant, només un recordatori, que ara m'ha dit la Teresa, que el número que va tocar a l'excel·lent jornada de divendres, allà al Mas Paré, és el 702. Perquè sorteja un pernil.
Al centre excursionista hi ha un pernil que espera el que tingui el 702.
Jo tenia el 02, no sé, 02, el 7 davant no tinc.
És una mica lluny, eh?
Sí, però bueno, però al final, si no surt, no? Amb un 02 no...
Si un cas, escolta, si un cas jo tenia el 035.
Poden donar un tros de la pota.
Sí, no, el primer, el 02, va ser, per això tenia el primer. Però bueno, tinc dos números que concorden.
Et donaran un tros de la pota, ja.
Ah, bueno.
Per aproximació.
Bueno, ja és molt. Molt bé, doncs, dit això, recordem el 702, per si algú de que ens escolta el té, doncs el centre, això, un pernil molt maco que l'està esperant. I ara passem al conte avui, sí, a les llegendes. Quina sí, sí. tenim?
Passem a les llegendes. Avui passarem...
Posem música?
Sí,
o primer
posem el d'això i després ho anuncio.
Josep, la sintonia de llegendes, sisplau.
proposem una manera divertida de parlar de nosaltres.
Bé, doncs el conte que passarem, que ja havia començat la sintonia del conte també, és de l'Albert Estengre, d'aquests contes que trec de VilaWeb, i es diu El rei i l'argenter, que per cert l'Albert Estengre crec que va estar aquí a la biblioteca aquesta setmana passada, que jo em semblava que era el dijous i va resultar que era el dimecres.
Sí. Ah, sí?
Sí, sí. Ah. Jo vaig baixar el dijous pensant, mira, el veuràs. Però vaig preguntar i em van dir, no era ahir. O sigui que vaig quedar una mica fotut.
Jo no sé quin hi vaig dir jo que era. No sé.
Em sembla que vas dir que era el dijous.
Ah, pot ser.
Bé, doncs res. Doncs passarem al conte aquest que es diu El rei i l'argenter. Quan vulguis, Josep.
Proposem una manera divertida de parlar de nosaltres, d'explicar com som i de quina manera resolem allò que ens passa. Vet aquí un conte, i un altre encara. Vet aquí 300 contes per veure si algú ens escolta o ens estima.
El rei en Jaume estava enamorat, molt enamorat. S'havia casat no feia gaire, i amb la seva esposa estava contentíssim. Era tan maca, era tan bella, i era tan amable i simpàtica i riallera que el rei n'estava molt enamorat. I un dia va decidir que li regalaria una joia. Una joia li regalaria, però quina, què? Ah, ja ho sé. Es va recordar que no gaire lluny de Palau, en aquella ciutat, Barcelona, que era tan plena de moviment, de gent i d'orfebres, que són aquells que fan les joies, en allà hi havia, a la vora de Palau, us dic, un argenter, aquell, un joier, que feia unes joies magnífiques, fantàstiques, i se n'hi va anar-lo a veure. I li va demanar la millor joia que tingués. Mireu, majestat, li va dir l'argenter, mireu, trieu, remeneu de tot allò que veieu, que és allò que més us plau. I si és que hi ha alguna cosa que no us acaba de fer el pes i que en voleu una d'expressa, us la faré. Però mireu, mentrestant, i el rei, amb tot el seu seguici i aquells cavallers que l'acompanyaven sempre, va començar en aquell indret, a casa de l'argenter, a mirar per aquí, per allà, aquelles joies que hi havia per tot arreu penjades. I mentre les estava mirant tranquil·lament per triar-ne una per la reina, se li va acostar l'argenter, en veu baixa. Se li va acostar i li va dir, mireu, majestat, que ha passat una cosa. I doncs què ha passat, argenter? Ha passat que tot d'una, un anell que jo tenia en allà, ja no hi és, i és molt valuós. No sé què ha passat. I el rei de seguida va pensar que de tots aquells cavallers, vull dir, que l'acompanyaven, que de tots aquells n'hi havia un del qual no se'n podia fiar, però que no sabia quin era. Esclar, per força, l'argenter no l'havia agafat l'anell, el rei tampoc. Havia de ser algú d'aquells que l'acompanyaven. I el rei va pensar també que si en allà on manava, si deia que qui hagi agafat l'anell el torni, ningú voldria tornar. De manera que el rei es va plantar en el mig d'aquella botiga i va dir, cavallers, d'allà, ara mateix n'han trobat a faltar un anell. Algú de nosaltres l'ha agafat. I com que no sabem qui ha estat ni volem saber-ho, en aquí al mig hi posarem una cassola, una olla, una marmita plena de sorra. I tots plegats, jo el primer, un per un, hi anirem ficant la mà tancada. I un cop a dintre l'obrirem i la deixarem oberta. La traurem oberta, vull dir. I a dintre, el que hagi pres aquell anell, que no volem pas saber qui és, que li torni. Si això no passa, si l'anell encabat resulta que no és a dintre d'aquesta marmita, aleshores, jo mateix me n'encarregaré de mirar qui és que ha robat aquest anell, però ho miraré d'una altra manera, més agressiu. I així va ser com va anar. L'argenter, el joier, va portar una marmita, una olla ben grossa, amb un forat a dalt no gaire gros, i a dintre, la meitat, plena de sorra. I un per un, el rei primer de tots, varen passar al costat de la marmita, d'aquella olla amb sorra, i varen ficar el puny. I quan el treien, la mà oberta. Un, l'altre, l'argenter va ser l'únic que no ho va fer. al capdavall, quan tots varen haver fet això, l'argenter va mirar i allà dintre hi havia l'anell. I aleshores el rei es va quedar tranquil. L'argenter també, és clar. Va triar la joia que més li agradava i se'n va anar. I així va ser, com allò va passar en temps del nostre rei Jaume I, que li deien el Conqueridor.
Molt bé, doncs, després de les llegendes i els contes, ens anem d'excursió amb la colla del dimecres. On tenim avui?
Sí,
on
aquesta tenim? Vegada serà una colla molt curta.
Sí?
Perquè ara resulta que era l'11 d'agost i aquella setmana tothom estava mig espartigat.
Ah, bueno, sí, sí.
Però
sí,
la Teresa i jo vam anar 3-4 dies a Andorra.
Ostres, molt bé.
I n'explicaré una de les que vàrem fer durant aquests 4 dies.
Molt bé, fiquem la sintonia, si us plau, Josep, de la colla dimecres, i ens anem a l'agost cap a Andorra, que s'hi està molt bé, eh? S'hi està molt bé, Andorra.
Colla dels dimecres, amb les redaccions de Josep Mumbrú.
Colla el dimecres, com hem dit abans, fem una sortida que només hi ha hagut dos membres aquesta vegada, perquè tothom estava de vacances. Es tracta d'anar a fer l'estany de la Cabana Sorda i el pic de la Coma de Barilles, des de la Vall d'Incles del bonic Principat d'Andorra. Aquesta excursió del pic de Barilles és d'una categoria moderada, que l'he posada pel fet de pujar a un cim de 2.758 metres i de superar gairebé 1.000 metres de desnivell, i també pels forts pendents que hi ha a la part final i que cauen pràcticament a sobre l'estany de la Cabana Sorda. L'itinerari que surt del mig camí de la Vall d'Incles. Hi ha un rètol informatiu. En aquest camí ens introduïm primer al bosc de pi negre de la Pinosa, que va agafant un considerable desnivell de més de 450 metres en menys de 3 quilòmetres. Anem pujant, ara amb descobert, cap al nord-est. Després d'això, el sender marcat s'acosta breument prop de la riera de Cabana Sorda. Continuem a través d'una zona àrida i rocosa. Passem prop d'una cascada abans de perdre una mica més amunt un altiplà voltant dels 2.250 metres. Seguim recte, lleugerament, costa amunt, per arribar al refugi de Cabana Sorda i a l'estany del mateix nom, continguda en un circ rocós. Les pales rocoses del pic de la Coma de Barilles, a 2.758 metres, dominen des de la seva alçada i omplen aquest circ tancat. Pel costat de l'estany surt un corriol molt costerut i penjat que ens va ascendint arran de roques, fins a diferents collets que ens acosten a la Portella. Sota nostra i a mà esquerra deixem les basses de les Salamandres. Tot seguit arribem al coll de la serra de Cabana Sorda. Des d'aquest punt i en pocs minuts d'ascensió atenyem el cim del pic de la Coma de Barilles, 2.760 metres. El pic de la Coma de Barilles és un bon mirador perquè és el vèrtex de tres valls, les andorranes d'Incles i Ransol i la occitana Coma de Barilles. Als peus, al nord, hi tenim l'estany homònim. La vista panoràmica es torna il·limitada vers els quatre punts cardinals. En primer terme tenim els pics del Rull, Noé, Escobes, Juclar, Enrodat i Cabaneta. Si en girem cap al nord, tenim els pics de la Serrera, Estanyó, Rius i Font Blanca, així com els de Casamanya. Tornem de nou a la Portella i baixem de dret seguint el GRP fins a les pales de les basses de Salamandra, de les Salamandres, i girem vers l'est, retornant al camí que baixa fins al refugi de la Cabana Sorda i seguir de nou fins al fons de la vall. Ha estat un recorregut de 10 quilòmetres amb un temps total de 5 hores 30, amb un desnivell de 947 metres. Tal com he dit, aquesta excursió la vàrem fer la Teresa Flequer i un servidor, en Josep Montbrú. Gent de la propera setmana, per la primera setmana, ens tornem a veure amb vosaltres. Adéu-siau.
L'entrevista de la setmana.
I ara ens tocava entrevistar la Berta Martín, però per problemes tècnics...
El vent i la pluja no ens ho permet.
Problemes aliens a nosaltres, no...
M'ha mullat els fils.
Igual se li ha espatllat el telèfon o el que sigui.
D'on és aquesta noia?
Em sembla que és d'Igualada.
Ha plogut molt allà, diuen.
Em sembla, em sembla. Sí, em sembla, eh?
Doncs per problemes tècnics no es pot... No podem localitzar. No. Hem estat intentant telefonar des de les 10, fa més de mitja hora, i no podem entrevistar. L'entrevistem un altre dia, òbviament.
Sí, sí.
No hi ha problema.
L'any que ve.
I us passarem una entrevista gravada a la Racel i Sagarra, que la vam fer fa uns quants dies, i us demanem...
Ja fa temps.
Potser dos anys.
Us demanem disculpes, amics oients, per aquest petit entrebanc, però és les coses al directe i de que passen aquestes coses. Per sort tenim aquestes entrevistes gravades que fem expressament, per si mai ens passa això. I ara Josep ens ficarà a l'entrevista. Endavant, sisplau.
Tenim a l'antena la Araceli Sagarra. Bona nit, ens sents?
Hola, bona nit, com esteu?
Hola, Araceli.
Bé, sabem que tens una mica de pressa, aquí al costat tinc la Teresa, que és la que...
Et fem anar una mica tard.
Bueno, més que pressa és que ja comença a pressa fort.
Doncs vinga, farem una curta presentació teva i direm el següent. Com que la Araceli Sagarra ja és molt coneguda per molta gent i el que ens interessa és que ens expliqui coses, no farem una presentació gaire extensa del seu currículum, ja que relacionar tots els cims i parets que ha pujat en tots els continents del món ens ocuparia massa temps. La Araceli Sagarra va néixer a Lleida, té al voltant de 36 anys i va ser la primera catalana en pujar a l'Everest. Va participar en la pel·lícula d'IMAX Retorn a l'Everest. Es defineix professionalment com a alpinista, model, conferenciant i presentadora de ràdio i televisió. Ha fet estudis de fisioterapeuta i practica una colla d'esports, la majoria relacionats amb la muntanya, com l'alpinisme, l'escalada en roca i gel, l'esquí, l'snowboard, el BTT, els descens de barrancs, el rafting, l'atletisme, el piragüisme, la natació i l'equitació. Déu-n'hi-do. Hola, bona nit, Araceli.
Oh, t'has deixat una cosa, Joan. Sí? També és escriptora.
Ah, també és escriptora.
Oi, Araceli?
Aquí corregint, eh?
Bé, jo he agafat tot això, ho he tret bastant del teu currículum, o sigui que m'he limitat bastant a dir el que ja posaves, no? Dius en el teu currículum que vares iniciar als 15 anys en el món de l'espirologia, però imagino que abans hauries començat per fer alguna excursió a la muntanya. Com, quan i qui et va portar per el primer cop a la muntanya?
No, la veritat és que no n'havia fet gaires, d'excursions a la muntanya abans, les típiques potser en campament, però no, diguéssim que a casa no sortíem en colla a fer excursionisme, sinó que jo realment vaig començar quan vaig començar fent un curset d'espeleologia en un centre excursionista. És a dir, realment va ser aquest el meu inici.
O sigui, que et vas apuntar en un centre excursionista que deuria ser de Lleida mateix, m'imagino.
Sí, 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 i en allà, doncs, bueno, vaig començar a practicar espeleologia i pel fet de practicar-la, doncs, has de sortir, no?, a la muntanya i moltes vegades, doncs, fas moltes hores d'aproximació fins a arribar a la boca de les coves, i a vegades doncs, aquestes excursions eren doncs, persones del Pirineu, del Montseny, altres vegades doncs, eren més cap a zona de País Basc, fins i tot anar doncs, a Andalusia, però les meves primeres excursions, en el fons, van ser practicant l'espeleologia.
Bé, què és el que t'impulsa per fer activitats a la muntanya? L'aventura, el risc, la superació personal, què és?
Bueno, hi ha de tot. Jo crec que depèn del moment en el que estiguis, a vegades et tira més una cosa i a vegades te'n tira una altra, no? No sempre busques el mateix, a vegades doncs, és un repte esportiu perquè has descobert una paret i, doncs, on hi ha una línia que la consideres estèticament doncs, compleix amb el que tu t'agrada amb el que a tu t'agrada fer. Altres vegades és el senzill fet de no saber on vas ni què te trobaràs. Altres vegades doncs, és les persones que t'envolten les que li donen sentit a tot i se te n'en fot si vas en una muntanya o te'n vas en una platja. És a dir, que depèn, moltes vegades no sempre és igual. I aquí està la gràcia, no? Perquè així no ens avorrim mai.
Exacte. Tu has viscut una colla d'experiències esportives molt intenses. Quan fas un repàs del que has fet, quines sensacions et deixen?
Doncs, bàsicament, la de que he fet les coses com he volgut i no forçada a fer-les com als altres els agradaria. Llavors, no he fet tot el que m'agradaria en quant a quantitat, perquè els diners són una gran limitació, però sí que sé que el que he fet ho he fet, jo crec que ben fet.
I les sensacions que tens quan acabes d'assolir un cim o una fita important, per exemple, doncs vas pujar a l'Everest, no? Però segur que hi ha altres fites que potser han estat més importants per tu. Què se sent en aquests moments?
Depèn de la fita, és a dir, depèn de l'objectiu, depèn de lo que t'hagi costat. Normalment, quan més et costes, quan més el valores i quan més el saboreges. I això no té i no va absolutament lligat a l'alçada, no? Que sembla que últimament l'únic que ponderi sigui l'alçada, no? Jo no entenc moltes vegades quan em pregunten quants 8.000 has fet? I dius, què té que veure els 8.000?
Sí, sí.
És a dir, pregunta'm una mica quanta dificultat has fet, no? Que aquí realment és el que és important.
Sí, sí.
Per molt gros que sigui algo, doncs no per això té més bon gust, no? És a dir, a vegades, doncs, les maduixetes petites són molt més intenses que no pas un maduixot ben gros.
Sí, sí. I el pot petit llavors... té la bona confitura, Araceli.
Exacte, no? Jo sempre valoro més les coses per lo difícil que són i lo que t'aporten, no? No lo gran o emblemàtiques que puguin semblar des de fora.
No, i a més, moltes vegades, en molts d'aquests cims que hauràs fet, la dificultat no s'acaba a l'arriba dalt, sinó que no s'acaba fins que arribes altra vegada a baix, no?
Bueno, la majoria de les vegades les vies que fem de dificultat als Alps, doncs és 50-50, no? És a dir, arribes a dalt, però per ensortir-te'n d'aquest cim, doncs és bastant complicat, i el descens per persones amb ràpels, la tornada a través de zones amb seracs o amb esquerdes, doncs jo realment no deixo mai de descansar fins que no... de relaxar-me, no?, fins que no arribo de tornada al cotxe.
Ja, ja. I probablement és en aquell moment quan dius ara ja estic, ara estic satisfet del que he fet, no?
Sí, sempre ho dic, és a dir, el cim està al camp base, no? El cim està quan tornes al cotxe.
Les ascensions que has fet a cims de més de 8.000 metres, hi ha qui és partidari d'utilitzar oxigen i hi ha qui no n'és. Tu, de què ets partidària i què has acostumat a fer?
A veure, tothom és lliure de fer el que li dongui la gana. Jo crec que últimament hi ha molta exageració amb això del tema de l'oxigen. No? És a dir, tu fes el que vulguis, és a dir... és com si vols fer un recorregut a peu, en bicicleta, amb cotxe o que t'empenyin, no? L'important és com dius que has fet les coses i com se't valoren a partir d'això, no? Crec que és més important la informació que dones que no pas... És a dir, és igual si jo pujo amb espardenyes o amb botes o si pujo amb pantalons curts o si em fico un forro polar o... És a dir, si porto més o menys. Lo important, com dic, és que es faci aquesta diferenciació, no? que realment doncs, no s'acostumi a fer i no té res a veure. No? Però tant és l'oxigen com són les cordes fixes,
yeah.
O com és que t'obrin la traça. És a dir, jo no sé per què es valora tant l'oxigen i no diuen res sobre la traça oberta. No? És a dir, fer una via on te ho has de fer tot i tu has de posar tot, que no té res a veure a fer-la amb tot el material equipada, no? I amb portejadors que et plantin les tendes. Llavors, l'oxigen, més o menys, doncs està al mateix nivell, no?, que tot l'altre, i sembla que només li marquin l'oxigen, no?, com el que sigui, el que marqui la diferència.
Hi ha unes altres diferències que potser ja de fa un temps que es dona. Que hi ha formes de pujar a la muntanya amb estil clàssic, que li diuen, o amb estil alpí. Sembla ser que un és bastant més ràpid que l'altre. Tu quines diferències veus i com ho valores i com ho veus?
Bueno, normalment l'estil alpí és el sistema que sempre he utilitzat a totes les expedicions, no? Que és el de no portar portejadors, el de no ficar cordes fixes, i si te les poses tu, no que te les carregui un xerpa i que te vagi netejant la traça, i no utilització, és a dir, és com de fer els arts. Llavors, això té uns avantatges i té uns inconvenients. Les avantatges és que per l'estil en si d'ascens, en el que no aclimates en la via, doncs hi estàs relativament poc temps. Això és lo bo, no? Llavors minimitzes una mica els riscos de que t'enxampi una llau o tenir mal d'alçada, no? Yeah. Una mal d'alçada greu. Però els desavantatges és que has d'estar molt fort i que has d'escollir també vies molt ràpides, no pots escollir les vies molt llargues, perquè en el fons també estaràs molt temps, no? I les vies ràpides són les directes, les verticals. Llavors, bueno, depèn una mica de tu i del teu estil, però, a veure, ni una és millor ni pitjor que l'altra, com t'ho deia abans, no? L'important és com tu dius que fas les coses, no? O com ho ponderes. Llavors, és a dir, és com fer una marató. És a dir, si demà vas i fas una marató amb 5 hores, xapó per tu, has fet una marató. Ara no me venguis a vendre amb la moto de que ets el millor atleta del món, no? És a dir, no, perquè n'hi ha uns que ho fan amb 2 hores o gairebé amb 2 hores i poquet. Llavors, doncs, si tu vols fer un vestit alpí o vols fer un vestit passat, doncs xapó per tu. Ara no me tampoc vindries després, no? Com deia, a dir les coses s'han de dir com són i com es fan de veritat.
A la muntanya el bon temps i el mal temps ho condicionen quasi bé tot, també l'estat físic o anímic i alguna altra circumstància. Tu com decideixes, tu o la majoria dels que aneu d'aquesta forma a la muntanya, com decidiu que cal abandonar i tirar avall i deixar-ho estar ja perquè allò és massa complicat?
Doncs molt senzill, en el moment en què ja no m'ho passo bé. És a dir, jo no faig això per obligació, no ho faig perquè ningú em pagui, sinó que és el meu esport. Ho faig perquè m'agrada, com a centenars de persones en aquest país, i ho faig pagant-m'ho jo de la butxaca, com fa absolutament la majoria de la gent, no? En el moment en què no m'ho passo bé, com que no li dec res a ningú, ni he de donar explicacions a ningú del que faig, com qualsevol persona que se'n va a la muntanya per passar-s'ho bé, doncs em dono la volta, ja no té sentit. I normalment aquesta línia de passar-s'ho bé o no passar-s'ho bé la marca també una mica el perill que pots estar passant, no? Depenent de les teves habilitats i de les teves capacitats.
Això provoca frustració o dius, no, ja hi tornaré un altre dia?
No, a mi no em provoca res. Quan abans me'n torni, abans podré anar-me'n al bar a fer una tapeta de truita i a prendre'm una cerveseta, no? És a dir, totes les seves s'ha de saber veure el bo de tot. És a dir, tornar-te'n vol dir estar abans a caseta i gaudir de les coses que a vegades no tens. Doncs jo no tinc cap problema en donar-me la volta i ser ben feliç.
Perquè penses que la muntanya no es morà de puesto, oi?
Exacte, és a dir, si saps el moment per donar-te la volta, tindràs moltes oportunitats per tornar-hi.
Araceli, per què s'acostuma a parlar de muntanya, d'alpinisme i excursionisme en general quan hi ha un accident?
Això m'ho hauríeu de dir vosaltres, jo estic a l'altra banda.
És una situació una mica empipadora. Pels que anem a la muntanya és una situació una mica empipadora aquesta, no? Perquè, clar, vull dir, la muntanya té moltes altres coses i moltes d'agradables i precisament nosaltres en aquest programa procurem parlar de la muntanya en general i fer excursions i així, i és una pena que amb grans mitjans doncs realment només es parla de la muntanya quan algú s'ha fotut una castanya, no?
T'has trobat tu amb algun problema, Araceli?
En un programa de quin tipus?
No, d'algun accident o t'has torçat el peu o has tingut algun problema que t'hagin de vingut a rescatar?
No. No, no, la veritat és que no he tingut mai cap tipus de necessitat de tenir un rescat, ni sempre que, bueno, la cosa no la veig clara, dono mitja volta i evito no només fer-me mal jo, sinó que s'hagi de fer mal gent per venir-me a buscar.
L'Everest és el cim més alt de la Terra, però diuen que tècnicament hi ha d'altres de més difícils, encara que probablement més baixos. Per tu, quin és el més difícil de fer i quin dels que has fet t'ha resultat més difícil?
Bueno, això també, com deia abans, depèn de com ho busquis, no? És a dir, si tu te'n vas a intentar fer la Bonington de l'Everest, doncs hi trobaràs una dificultat exagerada, no? Per on vulguis pujar un edifici, si el vols pujar doncs per les escaleres o per l'ascensor o per la part externa més complicada. Totes les muntanyes tenen rutes molt difícils, no? Bueno, totes menys, no ho sé, almenys el Teide, no? És a dir, que no hi ha ruta difícil per allà. Però el que em refereixo és que una muntanya té moltes vies d'accés. Inclús el Kilimanjaro doncs, té alguna ruta difícil, no? Inclús la Aconcagua té una vessant que és supercomplicada i molt dura d'escalar, i l'escalen quatre persones. Per tant, a vegades, no, quan es diu això, bueno, sí, has pujat aquí, però bueno, per on te l'has pujat? No? És el que anem a sempre. Depèn de quina ruta, la muntanya no és la mateixa muntanya, és una muntanya molt diferent. Llavors, és que jo realment, com que escalo tot tipus de coses, doncs, des de cascades en gel fins a parets verticals a, no sé, a Estats Units, no? A Yosemite o al Haldon, clar, una cosa és que no té res a veure amb l'altra, no? Són modalitats i són disciplines molt diferents entre elles i bueno, cadascuna té, no?, la seva gràcia.
Allà, a Yosemite, que ara mencionaves, hi ha una paret molt important que, si no recordo malament, es diu el Gran Capitán, oi?
Sí, bueno, n'hi ha diverses. De fet, les tres grans parets d'Estats Units així en verticalitat, un és el Capitán, l'altre és el Halsdom i l'altre és la paret del Diamante. Llavors, són tres grans parets que són bastant complicades. Ja.
Quant temps s'està en pujar una paret com ara aquesta del Capitán?
Depèn de lo bo que siguis. Doncs el rècord que el té Hans Florin ha trigat crec que 2 hores 50 en pujar-la. Jo vaig trigar 3 dies. Hi ha gent que n'ha trigat 7. Llavors, bueno, depèn una mica, no?, del que et dediquis.
Has dit 3 hores 50?
Dos i pico. Dues i cinquanta.
I tu 3 dies?
Sí, vaig trigar 3 dies, sí.
Tu t'ho vas agafar més bé, per això?
Bueno,
vas anar fent.
Cadascú serveix per lo que serveix.
Exacte,
va disfrutar de la paret, no?
Però ho vas fer-ho igual.
He llegit en alguna entrevista que t'han fet que últimament ja no t'atrauen ascensions a muntanyes de més de 8.000 metres. A què és degut, això?
Val molts diners. I no me les puc pagar. Llavors, depèn de quines muntanyes, me surten més baratetes. Són més difícils, hi ha menys gent, i
tu passes més bé.
I és el mateix. Sí, la diversió està en com et busquis tu, no? El tipus d'ascens i amb quines persones ho fas. A vegades, bueno, va haver-hi un moment per anar-se'n a l'Himàlaia i ara m'agraden altres coses. També està la gràcia, no?, en variar una mica i no estar sempre clavat en el mateix.
No, realment, home, realment tu amb el que hem llegit amb la teva presentació és que jo em sembla que has fet tots els esports de muntanya que hi ha. No sé si te'n queda algun que no hagis fet. Però, vaja, disfrutes més en algun que l'altre? O has trobat algun que potser el repeteixis més?
No, m'agraden gairebé tots per igual. I el tema és tant que, com que canvien les estacions meteorològiques, tu vas canviant també, no?, d'acord amb això. Llavors, doncs, ara havia estat escalant molt en roca, però s'està cadençant a l'hivern i ja tinc moltes ganes, no?, de que nevi per fer una mica d'esquí de muntanya i per anar a fer escalades en gel i anar a fer una mica de mixta. I quan haurà passat la temporada, doncs ja n'estaré farta de tanta neu i de tan fred, llavors tindré ganes d'anar doncs, a fer mountain bike, d'anar a fer doncs, vies de big wall, anar a fer una altra vegada esportiva, és a dir, vas canviant amb les estacions i així no es va t'avorreixer.
Això és el collonut de les diferents estacions de l'any que et permeten aquesta variabilitat. Una de les teves activitats és donar conferències en l'àmbit empresarial. Quina és la relació que estableixes entre l'alpinisme i l'empresa?
Bueno, faig un paral·lelisme, bàsicament, entre com es comporten les persones i quines coses funcionen i quines coses no i quina dinàmica hi ha en els grups i bàsicament el que sempre faig és acabar a parlar de gent i la gent doncs és la mateixa, ja sigui en una oficina com que estigui en la muntanya, no? És a dir, quan ens fiquem a jugar, per exemple, surt tot el que tenim dintre, no? I en el fons la muntanya és una mica com un joc.
En algunes de les activitats que has fet a la natura hi has afegit la presa d'imatges per documentals i per fotografia. Quina dificultat afegida suposa?
Doncs sobretot les hores de temps, no? A vegades la temperatura i a l'hora de filmar, doncs això és un inconvenient, però jo normalment el que més he acusat és que estàs molta més estona, no? És a dir, tu quan estàs escalant doncs fas uns horaris i punto, i quan estàs filmant doncs els has d'allargar, no? T'has d'aixecar abans, vas a dormir més tard, has d'arreglar tot el material... és a dir, a part d'estar escalant, doncs estàs filmant i tot això s'allarga.
Per tu, una bona fotografia de muntanya o de natura, què ha de tenir?
Doncs, bueno, és que el cap depèn d'on estàs, no? És a dir, si estàs en un lloc amb acció, doncs ha de tenir un bon angle on es pugui veure bé tot el recorregut i com s'està fent l'acció i que s'entengui, no? Una bona perspectiva. Si estàs veient tu a la distància, doncs depèn, a vegades quan es fan doncs aquestes imatges, no? Que vas veient doncs el procés de tot un dia que passa en el transcurs de tan sols uns segons, ve molt de si la imatge és de paisatge o és d'acció.
Quan vas fer la pel·lícula aquesta de l'IMAX, què és el que vas aprendre més en allà? Què és el que et va agradar de veure d'aquella experiència?
Jo sobretot veure la força que tenia que tot el grup allà és junt, és a dir, una filmació, si fallava una petita part, doncs tot anava en orris, no? Perquè duíem la cara muntada en peces, perquè cada vegada que hi havia una filmació doncs ens havíem d'ajuntar tots, tenir molta paciència, no? I aquí realment es va veure quan un equip es porta bé i funciona, i quan si no fos així doncs no haguéssim seguit fer aquesta feina.
Tu que has volat molt per la zona aquesta de l'Himàlaia, en molts dels casos hauràs tingut suport de la gent del país, com són els xerpes o altres ètnies del Nepal, els portejadors si has estat al Pakistan, etc. també. Quins són els que per tu són més vàlids per aquest tipus de feines?
No hi ha gent vàlida i no vàlida, hi ha gent amb ganes i gent sense ganes. Llavors, la necessitat doncs fa que la gent vulgui treballar. Això és com tot, no? Tu pots tenir algú més o menys preparat, però realment el que serveix per una feina és el que en té ganes.
Però probablement hi ha alguns que siguin una mica més, diguem-ne, professionals, no? En aquest món, o no?
La veritat no t'ho sabria dir, jo t'ho dic en sèrio, quan veus algú que té necessitat d'una feina i l'ha de fer, doncs va i punto, no? Jo no crec que hi hagi millors xerpes o pitjors xerpes. I de totes formes, el tema d'altura doncs no n'he utilitzat mai, a part de l'Everest. I mai he treballat, no? A part d'aquesta vegada amb el documental, doncs amb portejadors d'alçada. Normalment doncs sempre em carrego jo tot el material i fem expedicions molt, molt lleugeres. Només he treballat amb els portejadors doncs que et portin el material, no pinta el que envasa. I això és com tot. Pots tenir gent aquí que creus que està preparada, però si no en té ganes, doncs... No et faran la feina.
Com deies tu, t'has de carregar tot el material i entre ells el menjar. Com es solventa el problema aquest a 6.000 metres o 7.000 o 8.000? La qüestió del menjar, com funciona?
Doncs portant les coses que t'agraden, sobretot. Intentar comprar-les des d'aquí, si pots, si tens diners i les pots carregar, i trobar-les on allà, però portar cosetes que t'agradin i sobretot coses que no pesin gaire, no? Perquè les llaunes i tot això està prohibit a partir de 5.000 metres. Jo no carrego llaunes, sinó que intento portar pures de patata i una mica sacrificar-te perquè saps que no menjaràs bé durant uns quants dies.
Molt bé, doncs volia fer ja només una mica...
Fusteria Clapés Bustamante patrocina El Temps amb Pep Acosta.
I ja som a l'espai del temps. Avui protagonista absolut, la Llevantada. Després d'un cap de setmana molt estable, podríem dir, un cap de setmana gaviant hem tingut. menys divendres a la nit, per mala sort, no, poder, no es va poder veure les estrelles, que l'acte que organitzàveu. Va ser unes horetes, només, quines horetes. Però bueno,
està pendent.
Un altre dia es farà.
Sí. Un altre dia el pujaran i ho podrem veure a la lluna.
Sí. Mira que va fer bo tot el cap de setmana, menys aquella estoneta. I avui la llevantada, podem dir, com he dit abans, no és una llevantada excepcional, ni de bon tros, però sí que és de primera categoria. Primera categoria, onades, s'ha medit una onada de 6,7 metres, per tant, és una onada enorme, però es pot dir que és enorme. Cops de vent de 120-130 km/h, ha fet bastant mal el vent a algun lloc, vull dir, danys materials, per sort no cap personal. I la pluja, molta pluja a les muntanyes, que és interessant, perquè és on neixen els rius, sobretot les muntanyes de Prades, el Montseny, els ports de Beseit, que és on ha de ploure, les muntanyes, més de 100 litres d'aquests llocs, per tant, Montseny, Prades i a baix de tot els ports de Beseit, més de 100 litres, i els ports de Beseit ja passen els 200. Per tant, sí que estem parlant de 200 litres. És un registre realment excepcional, podríem dir, excepcional. I a Sant Feliu, aquesta llevantant s'ha afectat de ple també, pluges que ja superen els 40 litres, uns 42-43, a Gallifa ha dit el Joan que més, poder ja ens acostem als 50, segurament. Potser,
bueno,
50
clar,
litres.
No sé el que ha plogut des de que he buidat el pluviòmetre.
He vist ja quan hem marxat a casa que a Sant Llorenç Savall, a l'estació meteorològica, em portava un 67-68. Mm. Per tant, que aquesta zona entre 50-70, que és una pluja molt notable pel dia d'avui. Poder, aquest any hem tingut poc, és d'aquests episodis, poder és dels pocs que hem tingut. Hem tingut pluja, però no tan important com avui, pocs dies. Convenia molt i ha estat en general benvinguda. No ha fet mal, no ha fet mal la llevantada, no ha fet grans estralls, per tant, molt, molt benvinguda. I anem pel futur perquè ha vingut molt de pressa aquesta llevantada, però també se'n va molt de pressa. Per tant, demà al matí, mínimes 9-10 graus, alguna gota es pot escapar a primera hora, però ràpidament marxarà aquesta perturbació que ens ha afectat avui, molt de pressa. Les màximes demà arribaran als 19-20 graus i a la tarda, fins i tot, sortirà el sol ja. Per tant, aquella gent que no li agrada la pluja, que vol el sol, demà a la tarda ja en tindrà. Dimecres, com si no hagués passat la llevantada, molt de sol dimecres, mínimes 8-9 graus, això sí, els tassarels mínimes baixaran. Recordem que hi ha moltes hores de nit a aquestes èpoques de l'any i per tant les mínimes seran baixetes. 4 núvols, molt poc importants. I les màximes, suaus, molt suaus, 21-22 graus. Per tant, atenció, mínimes, màximes, molt, molt, que convidarà a passejar això al migdia. Dijous, mateix panorama, força estabilitat, algun núvol més, perquè un petit front podem s'acostar una mica, però molt poca cosa, res de pluja ni molt menys. I atenció, perquè la diferència entre el dia i la nit augmenta. Les mínimes són fresquetes, 6-7 graus, clar, el que deia jo, moltes hores de foscor, i les màximes, 22-23. El sol escalfarà i farà una temperatura molt, molt, molt agradable. Per tant, resumint, avui la llevantada importantíssima de primer ordre, que ens ha afectat i que ja era hora, però a partir de demà, molt més sol, i dimecres i dijous, sobretot, molt contrast entre dia i nit. Nit fredes, fresquetes, i màximes molt, molt suaus. Fins aquí l'espai de temps, fins aquí el programa d'Ona Codinenca d'avui. Tornem a repetir que farem entrevista a la Berta més endavant.
Sí, i recordar la persona que va estar el divendres allà al Masparer, que si té el 702, que pensi que hi ha un pernil que l'espera.
I tant, sí, sí. Si no, us el fotrà aquell pernil.
Sí, el podrem entrepar.
I tant, tant.
Això ho tens segur.
I tant. Molt bona nit a tothom. Ens veiem la setmana que ve. Adéu.
Adéu. Adéu.